De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Un minut i arribem a 3 quarts de 12 del matí. In my periodista de Sant Cugat, Cèlia Sarnadas, acaba de publicar el llibre Fora de Focus, la vida a les perifèries del món, un recull d'històries i relats que l'autora ha anat recopilant durant les cobertures internacionals que ha fet al llarg dels anys. Sarnadas, a través de les seves cròniques, ens porta a Alabama, a Herzegovina, a Iraq, a Bòsnia, a Síria, a Kènia, a Bolívia, a Líbia, a Gran Canària, a Cuba, a Turquia. Unes cròniques humanes que recorren el món. La periodista, a través d'anècdotes personals i sempre des de la màxima rigorositat informativa, ens parla de guerres, d'emergències climàtiques, de crisis de migrants i de fronteres. I avui a La Caravana tenim el plaer de saludar-la. Cèlia Sarnadas, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, igualment.
Primer de tot, com estàs?
Bé, és una nova experiència per mi, això d'escriure i publicar un llibre, i per tant, què et puc dir? Estic contenta, neguitosa, molt neguitosa, i amb un cert pudor, no?, de publicar un llibre i exposar-te tant, no?, però contenta, és un repte per mi.
Quina rebuda està tenint el llibre?
S'acaba de sortir, tot just ara a la Setmana del Llibre en Català, l'editorial Ara Llibres l'està promocionant, i bueno, ja a través de coneguts, les xarxes i tal, doncs poquet a poc estem fent. Però és que acaba de començar, o sigui que...
Clar, sí que m'interessa saber en quin moment decideixes que has de recopilar les cròniques i vivències personals de les cobertures internacionals que has fet com a periodista.
Bé, ja es donen dos factors simultanis. Un va ser que l'any passat, a febrer del 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, quan va començar l'ofensiva russa, jo era a Ucraïna, i enviada per Catalunya Ràdio amb un company meu, José Antonio, i va esclatar la guerra mentre érem allà. Llavors, hi havia molts pocs periodistes en aquell moment a Ucraïna, i això va representar un volum d'atenció, d'interacció, la quantitat de gent que ens escrivia, que ens escoltava, va ser una bogeria. I a la tornada, allò va ser per mi un abans i un després, una mica, per la vivència. Jo he cobert, la veritat, no, tinc uns anys ja, he cobert moltes coses, però mai havia estat en un país on començava una guerra. I per tant, allò professionalment i personalment per mi va ser un sotrac important, i a la tornada... realment m'escrivia moltíssima gent, vaig anar a moltíssims llocs, i entre altres Ara Llibres em va proposar d'escriure un llibre, però jo vaig dir que no seria d'Ucraïna, perquè a Ucraïna vaig estar mesos parlant d'Ucraïna, i va arribar un moment que vaig decidir ja està, perquè han anat companys meus darrere i ja està. I l'altre va coincidir en el temps que el 2003, és a dir, fa exactament 20 anys, vaig fer la meva primera cobertura internacional, que va ser a Iraq i Síria, i llavors, clar, en 20 anys, després de totes les coses que he fet, he estat corresponsal a l'estranger, he viscut a Amèrica Llatina, he anat a multitud de coses, he cobert moltíssimes coses, vaig pensar, home, igual... Primer vaig pensar, no, i després pensava, home, igual sí que tens alguna cosa a dir ja, no? Després ja tinc 51 anys, doncs mira. I em vaig animar, em animar a l'editorial, em animar al meu entorn, i vaig pensar que volia potser imprimir un to més personal i més viscut a moltes coses que quan expliques a la ràdio a vegades per restriccions de temps o el que sigui doncs no pots, no?
Clar, el títol ja de bones a primeres ens dona una pista, Fora de Focus. Qui no està dins el focus?
La majoria del planeta.
Sí?
Sí. Clar, aquest és el tema, no? Que és a dir, el món... Jo em dedico al periodisme internacional com he dit des de fa 20 anys, estudio relacions internacionals, és un tema que llegeixo, que m'agrada molt, és molt vocacional. I és cert que el món està en un moment d'incertesa com probablement no ha estat abans, no?, davant els reptes que té. I llavors a mi m'interessa molt intentar explicar-ho d'una forma empàtica, és a dir, que en lloc de mirar el futur amb por i d'una forma apocalíptica, que a vegades és el que ens passa, no?, amb la crisi climàtica, les guerres, la intel·ligència artificial, etc., penso que si hi ha un esforç que hem de fer d'obrir-nos i de ser empàtics amb la resta del món, que ens ajuda a veure el món d'una altra manera. És a dir, si nosaltres, en lloc de veure la migració com una amenaça, que és com ens la pinten, a base de xifres totalment descontextualitzades, i sense saber de qui i de què estem parlant en realitat, per què la gent migra, quina cara té la gent que migra, etc., veurem la migració d'una manera. Si nosaltres empatitzem, coneixem qui emigra, per què, i coneixem les dades i les contextualitzem, que és molt important, el context és la meva obsessió, tothom que em coneix ho sap, potser ho veurem d'una altra manera. I, per tant, si tenim en compte que no sé, ara faré una xifra que me la invento, però no crec que m'allunyi molt, no sé, el 75% de la població mundial viu fora del focus. Fora del focus de les fonts oficials, viu fora del focus econòmic, no? Per la desigualtat social terrible que hi ha ara en el món, sobretot des de la pandèmia encara pitjor. Fora del focus polític, fora del focus de la presa de decisions, fora del focus dels mitjans de comunicació. La majoria, la gran majoria del planeta està fora. Però clar, és la gran majoria del planeta. I algun dia els hi donarem una explicació, o algun dia ens ho trobarem, això. No podem viure d'esquenes a la majoria del món.
Per si tenim algun oient que ens està escoltant i té ganes de llegir-se aquest llibre, aquest Fora de Focus, a qui dones veu en el llibre, en aquestes pàgines?
Mira, la meva intenció ha sigut construir més aviat com contes, gairebé. No? Són contes o relats que tenen un punt literari, que tenen una volguda estructura literària, i hi ha moltes veus de gent que jo m'he trobat al llarg d'aquestes cobertures, i normalment mai és... Les persones que surten al llibre mai estaven a la meva agenda quan hi vaig anar. És a dir, quan vaig anar l'any passat a Bòsnia i Herzegovina pel 30è aniversari de l'inici del setge contra Sarajevo, que ha sigut el setge més llarg de la història moderna d'Europa, doncs jo tenia una agenda de contactes i entrevistes que faria, però la gent que surt en el relat no és, ningú estava a la meva agenda, perquè són gent que et vas trobant pel camí. I això per un exemple, no? I la persona que dona títol al llibre, que es diu al capítol, que es diu Un pastor ali de poques paraules, és un pastor ali de poques paraules que vaig conèixer en un poblet molt petit de la República Srpska i que em serveix de fil conductor per la història. I això em passa molts. Per exemple, un capítol que dedico a Bolívia, perquè vaig viure allà com a formadora de periodistes rurals, de circumstàncies i entorns molt humils i amb molt poca educació reglada, etc. El protagonista és un periodista que no sabia llegir i no és una de les persones que vaig conèixer moltíssimes durant aquell any, però en el seu cas em va servir molt per entendre què és, no? Un país tan desigual socialment i uns grans capes de la població no tenen accés a l'educació més bàsica. I així podria anar-se fent un... I hi ha molts migrants, també, molts refugiats, molta gent que he conegut en camps de refugiats d'Àfrica, a les Illes Canàries de la crisi d'Arguineguín, a les Illes Gregues, on hi ha hagut aquests camps presó de la Unió Europea. Surt molta gent que no, nosaltres no coneixem i que són pràcticament anònima, però que expliquen tan bé o molt millor què passa i què hem d'entendre del món que 50 declaracions de la presidenta de la Comissió Europea.
Cèlia, ara t'escoltava. Ara també parlarem de Bolívia, perquè personalment ets un dels capítols que més m'ha cridat l'atenció. Un periodista que no sap llegir. Sí. No és l'únic, de fet, també ho expliques. També, però reculant, en el llibre que acabes de publicar apareixen cròniques que van des del 99, crec que és la primera, de quan vas estar a l'Equador, fins al 2022. Són 23 anys.
Sí.
Així com a curiositat, tenies clar que volies escriure un llibre i vas anar recopilant aquestes històries en una mena de llibreta de dietari que t'emportaves? Com ha sigut això? Són 23 anys d'històries.
Sí, no, en absolut no. Sí, a mi m'encanta escriure, la veritat, però mai no tenia en la meva ment escriure un llibre quan... Efectivament, la primera història és de l'any 99, però aquesta és una història a partir d'un viatge que jo vaig fer pel meu compte, diguem, no per la ràdio, llavors encara no feia periodisme internacional així reglat. I no, és a dir, el que passa és que, per exemple, la història de l'any 99, que és una història molt curta, perquè el llibre té dues històries llargues i set molt curtes, és una imatge, bàsicament, que va ser una visita a unes mines pobríssimes de l'Equador, que em va impactar moltíssim, o sigui, sempre he tingut aquella imatge al cap tota la vida. Doncs allà vaig agafar notes, per exemple, de tant que em va impactar. Però per escriure aquest llibre he hagut de bussejar en els meus records, buscar material que tenia guardat, llibretes, que a vegades sí que me les guardo, les llibretes de notes de fa temps.
Són relíquies, aquestes llibretes.
Sí, una mica, llibretes, fotos que et fan despertar un record, coses que ni era conscient que recordava, saps? Vull dir, ha sigut com bussejar amb mi mateixa en la meva pròpia història.
Llavors això em porta a preguntar-te si tens nostàlgia dels principis, i abans que em responguis, vull destacar un petit paràgraf just al principi del llibre, que parles del setge de Sarajevo, que ho deies, el més llarg de la història moderna, que va començar fa 31 anys, i dius, teníem al voltant de 20 anys, estudiàvem Ciències de la Informació a la UAP, llegíem el diari de cap a peus i ens projectàvem en el futur com a reporters amb llibreta, motxilla i un bitllet d'avió. Tòpic sí, però això són els somnis quan els matisos no existeixen, ni el pragmatisme ni les factures, quan tenim el cap poblat d'històries d'aventurers que hem llegit en novel·les juvenils. Com ha canviat, Cèlia, quan va escriure això?
Ara. Mira, jo... molt del que... Això ho vaig escriure superconscient perquè jo he estat sempre com molt... com te diria jo? Una mica... Tenia el cap una mica ple de... No seria pardals, però tenia molts somnis en aquest sentit, no? De viatjar amb la meva motxilla, la meva llibreta... I això està intacte, en el meu cas. O sigui, les ganes de fer això està intacte. És cert que... perquè, en part, perquè crec que he tingut la sort de poder fer el que jo volia fer, no? O sigui, he treballat per una empresa que va donar l'oportunitat de fer-ho. És cert que el tipus de... com es cobreixen les coses ha canviat moltíssim. Ara, no, és un tema molt avorrit perquè ja s'ha parlat molt, però el tema de les xarxes ha irromput molt en les cobertures, com es fan. Les cobertures són molt més ràpides, més accelerades. I això, els que ens agrada el periodisme lent, sí que és veritat que a vegades et trobes una mica com, ostres, no sé si m'agrada tant com està evolucionant les cobertures. Parlo de les meves, que són per cobertures molt de patejar, de caminar, de trobar, de seure't a un banc i parlar amb fulanito, que et trobes amb enganito, que... I llavors, sí que és veritat que potser desil·lusiones una mica perquè, no és el meu cas, però perquè veus que no pots fer exactament allò que voldries, no? Llavors, i estàs sotmès una mica al que jo dic la dictadura de la brevetat, que és, no?, sigues breu, concís...
Les presses.
Sí, les presses, que això
no
és un... En parlo molt, perquè per mi és un suplici, allò de les presses, ho faig, però és un suplici perquè no tens temps de madurar, no tens temps de processar, t'has d'acostar a la gent a qui entrevistes, que sovint tenen històries molt dures, d'una forma... que no ho faries amb un amic teu, això, no? De preguntar tan directament a una persona que no coneixes de res, hola, què et va passar durant el setge de Sarajevo, que potser va perdre tota la seva família, no? I això és molt difícil. Llavors, aquestes presses, aquesta brevetat, a vegades sí que penso que van en detriment del que hauria de ser la pràctica periodista tradicional o la que nosaltres somiem com a periodistes. Però, bueno, hem d'intentar buscar un equilibri, els temps canvien, i els llibres, jo crec que en part els periodistes els escrivim una mica per venjar-nos de tot això, no? Mm-hmm. Per poder explicar bé el que tu, en aquell moment, vas explicar el millor possible, però amb moltes limitacions de temps i de pressa, com deies.
Ho portem dient des de l'inici, has cobert conflictes de tot, i més, la guerra d'Ucraïna, la desigualtat a classes Amèrica Llatina, i un llarg, etc. Què és el pitjor que has viscut, Cèlia?
Bé, tothom em pregunta sempre pels conflictes armats, que no són la meva especialitat. Jo vull insistir que jo he anat a pocs conflictes armats i que crec que les situacions de conflicte són de molt tipus. És a dir, el conflicte és allà, òbviament, on el dia que et despertes, com va passar a Ucraïna, perquè estan caient unes bombes i t'estan explotant al costat de l'hotel, però hi ha situacions de conflictes larvats, de conflictes que se'n diu, no?, com diuen, de baixa intensitat, però que dura molt de temps, de postconflicte. Després també genera molt conflicte social, la desigualtat, com dèiem, o la crisi climàtica, la sobrepesca, l'explotació dels recursos naturals, el menysteniment cap a les minories que suposa, per exemple, o l'impacte que està tenint la crisi climàtica als indígenes, que és un tema que tracto en un capítol sobre Noruega. És a dir, que hi ha molta tensió. I jo crec que, clar, és obvi que la guerra d'Ucraïna va tenir un impacte sobre mi emocional molt gran perquè, com dic a la introducció, el dia que penses que hi ha algú en un despatx que ha decidit envair un país i a la vida de milions de persones es capgira d'un dia per l'altre de forma dramàtica, això a mi em ha deixat molta petjada i em fa reflexionar molt. Però jo crec que les situacions més difícils que he viscut sempre són amb refugiats.
Clar, si parlem de conflictes, ens queden 3 minuts i mig, tenim poc temps, però hem de posar sobre la taula i una mirada a Líbia i al Marroc. A Líbia les inundacions han deixat gairebé 7.000 morts i més de 10.000 desapareguts, i al Marroc continuen mentre estan les tasques de rescat de les víctimes que ha deixat el terratrèmol del passat divendres. Com ho has viscut tot plegat? Tens pensat en el Marroc, per exemple?
Mira, al Marroc ha anat una companya meva perquè el dia que va començar jo encara era de vacances i m'hagués agradat molt anar-hi. A mi m'agrada molt cobrir crisis humanitàries perquè penso que és donar veu a gent que sempre està, com dèiem, fora de focus, està a les perifèries de tot tipus. A Líbia dubto que la gent que faci cobertura perquè cobrir Líbia ara és molt difícil, la seguretat és molt complicada, logísticament arribar-hi també, i penso que serà una cobertura molt defectuosa perquè no hi podrem anar. Però és obvi que els grans desastres naturals colpegen amb força els països pobres, on les estructures d'estat, les institucions, els mitjans per respondre són molt pobres també, i per tant el que acaba patint, òbviament, és la població civil, com passa al Marroc i com està passant amb Líbia.
Cèlia, se'ns fa molt curta aquesta entrevista, molt ràpid. Crec que quan estaves a Bolívia vas escriure, en alguns moments vaig voler llançar la tovallola. Per què no la vas llançar?
En perquè sóc molt tossuda. No, sí, és així.
Per tossuderia.
T'ho dirà tota la meva família.
I escolta, per tots els que ens estan escoltant, no et podrem veure presentant aquest nou llibre Fora de Focus, la vida a les periferies del món, Sèlia?
Mira, divendres demà fem el primer acte de presentació a la Setmana del Llibre en Català, que serem amb el Xavier Aldecoa, que és el, com sabeu, el
Círculo Dobles.
Sí, és el que fa Àfrica, no?, per la Vanguardia, sí. I després hi haurà el Xesco Reverter, que és el que va ser com... Jo també vaig ser corresponsal als Estats Units per Catalunya Ràdio, ell ho va ser per TV3 a Estats Units, i serem els tres en conversa. Els estem preparant una a Sant Cugat, un altre segurament a la llibreria Altair, i les estem muntant poc a poc. Però la primera és demà.
Aquest primer acte a la Setmana del Llibre, a quina hora serà?
A dos quarts de vuit.
Doncs a dos quarts de vuit, amb aquest primer acte de la Setmana del Llibre en Català, Cèlia Cernadas, que presentarà Fora de Focus el seu nou llibre, La vida de les perifèries del món, de l'editorial Ara Llibres. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies,
igualment,
Cèlia.
Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé.
I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came.